Acabeu d'escoltar des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat l'ofici de vespres. Cada dia de dilluns a dissabte a 6:45 de la tarda, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen aquest espai que compta amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Una religiosa amb una incapacitat física que no pot resar amb la comunitat ens deia que des de fa anys s'uneix diàriament a les pregàries de Ràdio Estel. És un motiu de goig. La ràdio és un servei públic per persones grans o impedides. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Pot ser la teva aportació trucant al 93 409 2770. Informa-te'n a radioestel.cat.
El pare Arturo Sosa, nou superior de la Companyia de Jesús. Al darrer número del setmanari Catalunya Cristiana perfilem la trajectòria d'aquest veneçolà de 67 anys, que és el primer propòsit general no europeu dels jesuïtes. El pare Sosa, a part de la teologia, també ha estat professor de ciències polítiques i destaca per la seva capacitat de diàleg i negociació.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Vols conèixer l'actualitat econòmica i social? Vols entendre els interessos i entramats amagats darrere la notícia? Plusvàlua, un programa sobre l'actualitat econòmica amb clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb producció de Mireia del Pozo i direcció de Carla Gràcia.
Si yo ven le va.
Encara no has vist la posta de sol des dels turons de Besawi i Tabajardar? Has caminat al costat dels pastors dirigint-te a les cascades del Nil Blau? Has sentit la joia del Timcat a la Libela quan treuen les arques en processó des de les esglésies excavades a la roca? El Club Més Amics et convida a conèixer la fascinant Etiòpia del 12 al 24 de gener. Vine amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770. Aquest divendres a les 10 de la nit, Ràdio Estel us oferirà el pregó del Domum d'aquest any, realitzat el passat 15 d'octubre a la Basílica de la Sagrada Família. La periodista Pilar Rahola fou l'encarregada del pregó, en el qual va elogiar la feina caritativa i evangelitzadora dels missioners en un missatge introduït per Josep Cuní. Aquest divendres a les 10 de la nit, escolta el pregó del Domum 2016 a Ràdio Estel.
En Marc Calmat, tots som capitans.
John Ray, botànic. Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 2:02. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, avui del Ferran Capdevila a la producció i de la Marta González a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Euskadi ha tingut i té un problema polític, però ETA és una altra cosa. Aquesta frase, que vaig llegir en un article de premsa ara fa 16 anys, arran d'una onada d'atemptats a Catalunya, resumeix molt bé el mal que ha fet la banda terrorista en més de 40 anys. És un mal a la societat basca, al conjunt dels espanyols i dels europeus, i també a les idees polítiques de molts ciutadans que legítimament han volgut i volen que els mateixos bascos decideixin el seu futur per ser, si ho volen majoritàriament, un estat independent o associat a Espanya. també ha fet mal, lògicament, als qui tenen altres idees o volen seguir sent espanyols. Avui fa 5 anys que ETA anunciava oficialment que abandonava definitivament les armes, si és que es pot dir oficialment per qualificar l'anunci d'uns terroristes. El missatge no aclaria si la banda es dissoldria, si lliuraria tot el seu arsenal o si plantejaria algun tipus de final dialogat al govern espanyol o a altres instàncies oficials. Però certament el missatge va ser una molt bona notícia i aquesta gran esperança s'ha consolidat amb l'absència d'una violència que ens preocupava i ens indignava. És veritat que el desencontre entre els sectors de la societat basca es manté i de vegades s'ha manifestat aquests 5 anys també en forma de violència o d'incidents, com el de dissabte passat, sense anar més lluny, a Alsàssua, on un grup de radicals va ferir 2 guàrdies civils i les seves esposes. Però l'amenaça ja no és la mateixa, la del terrorisme, amb la seva pràctica en forma d'assassinats, amenaces, extorsions, segrestos i altres perversions. Coincidint amb aquest 5è aniversari de la declaració de Tarra sobre el final de la seva pràctica terrorista, el govern basc, per exemple, ha demanat a l'organització que faci passos per a un desarmament ordenat. Això passa uns dies després que la policia trobés al nord de França un arsenal que ETA sembla que volia utilitzar per escenificar el seu primer lliurament de les armes. D'altra banda, també, a nivell polític, els partits no tenen una visió única a nivell espanyol sobre la manera de gestionar el final d'ETA. El PP i Ciutadans creuen que la policia i els jutges han de pilotar la dissolució de la banda, mentre que el PSOE vol que es reactivi l'anomenada Via Nanclares, que contempla beneficis penitenciaris a canvi d'un penediment que en molts casos s'ha produït. El PNB, Podem i Bildu, per la seva banda, opinen que els polítics poden actuar per consolidar la pau. Tot i que ara mateix ja no hi ha cap força política que defensi la negociació amb ETA, totes ofereixen matisos sobre la manera d'estimular el seu final i la gestió d'una petjada, que és la de les més de 800 víctimes mortals oficialment reconegudes, els centenars de ferits i el dolor en moltes famílies, partits polítics, institucions i altres entitats i col·lectius. Avui ens preguntem des del Mirador com es poden tancar les ferides provocades per ETA, tenint en compte també els drets humans de tothom, també dels assassins, si es penedeixen, i la importància d'aquest penediment i del perdó, juntament amb la pau i la justícia, sempre, això sí, mirant endavant amb esperança. Avui ens acompanyen, en el dia del 5è aniversari del final definitiu anunciat per ETA, doncs 3 analistes que ens podran dir moltes coses sobre això des de la seva experiència personal en diferents camps. Tenim, d'una banda, Robert Manrique, fundador de l'Associació Catalana de Víctimes del Terrorisme, víctima de l'atemptat d'Hipercor, aquell fatídic 19 de juny de 1987, en què van morir 21 persones i van quedar ferides doncs, moltes desenes de persones més. Senyor Robert Manrique, bona tarda, benvingut a Ràdio
Estel. Bona tarda, Estela.
Com està?
Bé, molt content, perquè el que fa 5 anys tot just ara, fa 5 anys i 44 minuts...
Sí, va ser aquesta hora, més o menys.
Sí, a les 7 en punt, segons la normativa que em van comentar. Doncs, després de 5 anys i escaig, evidentment, aquell comunicat de la fi d'ETA és cert. ETA no ha tornat a temptar, ETA no ha tornat a segrestar, no ha tornat fins i tot a fer extorsió a ningú... I jo sempre explico el mateix des d'aquell dia, que si algun dia veig que esclata alguna cosa prop del meu barri, pensaré que pot ser qualsevol petard, qualsevol roda d'un pneumàtic, però no pas un cotxe bomba.
I potser fa 6 o 7 anys o 10 anys sí que pensava que podria
ser. Malauradament, des d'allò, jo vinc al Vall d'Hebron, a la part no alta de Barcelona, però sí a sota el Tibidabo, diguem-ne, i a vegades, bueno, es veu tot a Barcelona, i a vegades veia una fumera, al sortir de casa a les 2 del matí veia una fumera i deia, què ha passat? Ja el neguit, què ha passat? I després veus pues, que no, que era un pis que s'ha incendiat, un cotxe que s'ha incendiat, però evidentment no era un cotxe bomba. Jo amb això ja tinc molt més que suficient. Que ningú pateixi el que jo i tanta gent ja hem patit.
I a més, vostè que ha patit en pròpia carn ho sap millor que ningú. Els qui no ho hem patit directament, doncs ens costa d'entendre.
I toquem fusta, toquem fusta.
Bé, gràcies. També saludem Mònica Costa, que és consultora de comunicació, filla de Vic i també, d'alguna manera, amb experiència de viure de prop atemptats terroristes com el de finals de maig de 1991, amb molts morts també en una caserna de la Guàrdia Civil a la capital usonenca. Mònica Costa, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, i a més...
Contenta també,
Sí, molt contenta. A més, també he estudiat 5 anys a Navarra, en l'època important d'activisme ETA, i jo crec que ETA tenia molt tipus de víctimes. Les més dramàtiques són les morts i els ferits dels atemptats, però també tota la societat basca i navarra que havia de viure amb una tensió molt important en la seva vida diària.
I tant que sí. Víctimes diferents des del punt de vista d'analitzar el problema de fons, podem dir-ho, però evidentment són vides humanes iguals, no? Evidentment, la d'un nen, tot i que sensibilitzi més, la d'un guàrdia civil o la d'un polític o la d'un carnisser com el senyor Robert Manrique.
Ex-carnisser,
però que estava a la carnisseria de l'Hipercor quan es va produir aquell terrible atemptat d'ara fa 29 anys. I saludem finalment Salvador Aragonès, periodista, i també va viure molt de prop el terrorisme com a director d'Europa Press a Catalunya, per exemple, i en molts altres àmbits de la seva professió. Senyor Aragonès, bona tarda.
Bona tarda.
Com està? També bueno, content, podem dir, no? En aquest
sí, evidentment, camp. Però jo diria i afegiria una cosa al que ha dit la Mònica Costa, que ho ha dit molt bé, que és que hi ha altres víctimes, que són aquells que han hagut de fugir del País Basc i de Navarra.
Uh-huh. Això també ha passat, efectivament.
Mils i mils i mils. O sigui, no allò, uns quants, no, no. Mils i mils i mils.
Alguns empresaris amenaçats, per exemple? Per
no, no, i empresaris o gent normal del carrer, que doncs, carrer, per les seves idees i tal, eren perseguits, i quan arribaven a casa seva, doncs els hi deien de tot i tractaven la seva mare de qualsevol manera. És a dir, totes aquestes coses, aquest és un sofriment, aquest és una víctima del terrorisme que nosaltres no la considerem, i ens considerem, bueno, aquells que maten, aquells que no sé què. No, no, no. Hi ha aquestes víctimes que han sofert en la seva pell, diríem, l'exclusió, l'insult, la calúmnia, etc., de part de qui doncs, actuava el terrorisme, no?
Sobre el rebuig al terrorisme hi ha molta unanimitat avui entre els nostres oients. Us preguntem com es tancaran millor les ferides al terrorisme d'ETA. Celebrem parlant aquests termes, perquè parlem de tancar ferides, parlem de futur, i no volem tampoc ara entretenir-nos en el record del passat, que evidentment també hi és, i ja ho hem fet fins ara, no? En el programa hem reconegut i hem recordat i actualitzat i refrescat el mal que ha fet la banda terrorista ETA. Però com es poden tancar millor les ferides? Hi ha tres opcions de resposta. Amb una dissolució explícita i entrega d'armes per part de la banda, amb un treball social i polític de reconciliació i reparació a les víctimes, parlem, ja ho veieu, amics oients, de reconciliació, però també de reparació a les víctimes, o amb un diàleg que inclogui els qui eren referents polítics d'ETA, també és un punt a tenir en compte. De moment esteu votant un 64% a favor de la segona opció, que sembla la més integradora, un 29% a favor de la tercera, amb un diàleg, i un 7% amb el tema de la dissolució explícita. Potser molta gent té la idea que ja la dissolució de facto s'ha produït. No sé què pensen vostès, perquè no hi ha una concreció, però sí que hi ha un silenci, no? Una mena de final en silenci, d'ETA.
Sí, a veure, jo crec que les ferides les tancarà el temps. Uh-huh. I amb l'absència d'atemptats i amb una normalització progressiva de la vida social en el País Basc i a Navarra. Les ferides no es tanquen amb un gest, amb dient entrego les armes. O sigui, les ferides es necessita molt de temps per assumir-ho. El nostre company aquí segur que fins i tot el dia que el van indemnitzar o li van reconèixer, no se li van curar les ferides.
No, ni a mi, ni tampoc a la meva família, ni fins i tot a centenars de víctimes amb les que estic en contacte permanent. La forma quina seria? Home, està molt bé que ETA fa 5 anys va dir s'ha acabat i s'ha acabat de veritat. Ara n'hi ha gent que està capficada amb que tiene que haver una declaració oficial de dissolució de la banda. Vale, pues perfecte, ja arribarà. Jo estic convençut que ja arribarà. El que passa que estem parlant de gent que portaven 40 o 50 anys matant i no podem esperar, tant de bo m'equivoqués, però no podem esperar que d'avui per demà, amb 2, 3, 4 anys, digui, mira, ara ens hem tornat bona gent. N'hi ha molts interessos econòmics, molts enrenous, per no dir altra paraula més gruixuda, a nivell familiar, a nivell de socialització del que ha sigut el terror i el dolor al País Basc i també fora del País Basc. I, malauradament, també, una de les raons per les que no s'acaba de tancar tot, o com a mínim costa molt tancar-ho tot, és com veus que, de quan en quan, malauradament, sempre torna a aparèixer el fet d'utilitzar el col·lectiu de víctimes amb finalitat política. I n'hi ha moltes víctimes que, de veritat, estem farts d'aquesta història. Farts. O sigui, a mi, jo respecto tot el que siguin d'elles, evidentment, democràtiques, no tinc cap tipus de problema amb respectar-les, però em molesta, no?, el fet que la víctima tingui que ser notícia perquè políticament s'ha fet un acte, perquè s'ha fet una entregada, no sé què. Jo podria explicar aquí desenes de casos de víctimes, no d'hipercor, sinó de moltíssims atemptats que encara estan pendents de resolució a nivell mèdic, a nivell psicològic, a nivell escolar, a nivell econòmic. resulta que això no importa. Només importa víctima, terrorisme o política. No, no, tancaríem moltes ferides, com diu la segona opció, amb un treball social de, i polític, evidentment, de reconciliació i de reparació a la víctima. I la víctima que té un problema necessita, perquè per això s'ha fet el terrorisme, per atacar l'Estat, però llavors la víctima... Jo, a mi, ETA no em va atacar Hipercorp perquè jo era Robert Manrique, a mi em va atacar perquè era un senyor que treballava civil, en un centre civil, i s'havia de fer por a la societat civil. Ja està. A més, això m'ho han dit els propis terroristes quan he parlat amb ells. Per tant, ho tinc molt clar. El plantejament quin és? Home, doncs que aquest estat que ha de respectar o ha de vetllar pels meus interessos perquè jo formo part d'aquest estat, sigui el que repari aquest dolor. I, malauradament, el repara políticament, sí, partidistament també, però d'altres formes més socials per a la víctima anònima no es fa. Això també ajudaria a rescabalar molts problemes, molts.
Doctor Aragonès...
Sí, jo crec que el tema està, doncs, ben enfocat, com Enrique ho ha enfocat bé, però penso que, evidentment, avui estem vivint en una societat crispada. Llavors, mentre hi hagi crispació en la societat...
Potser hi ha crispació per temes que no tenen a veure amb el terrorisme.
Clar, no tenen a veure amb el directament, terrorisme, però una societat crispada. Vull dir,
sí.
Vas pel carrer o vas estar a les escoles, vull dir, hi ha una crispació, i això que s'ensella tot el dia, palomes i pau, i no sé quantes històries, hi ha violència, i hi ha... etc. És a dir, mentre vivim en una societat crispada, i mentre hi hagi qui alimenta aquesta crispació, perquè hi són, i són, doncs, aquells que volen posar-se en el tema de la guerra civil i el tema de les guerres carlines i el tema de les guerres de no sé on i tal. Clar, és que, estem vivint en una societat en què, lluny d'apaciguar l'ambient social i viure tranquils, doncs, al contrari, ens fan aixecar més coses. Per la part d'ETA, jo penso que l'entrega d'armes, el lliurament de les armes, tot tardarà una mica. Perquè aquestes coses, com deia el Marriquet, no venen de la nit al dia, i la gent té que assimilar que això doncs ha passat i que això passarà. Hi ha molts casos per resoldre, d'ETA. Hi ha molts assassinats que encara no se saben qui són els autors.
I no poden sortir gratis, tampoc, aquests atemptats.
I no poden sortir gratis. Clar, això no serà una amnistia, ni molt menys. No pot ser una amnistia, perquè estan les víctimes.
Sí que es poden aplicar mesures de generositat. Si
mesures si de generositat...
Temps, bueno, no, les que aplica la llei, que n'hi ha moltes. Ha si a vegades es
una d'elles que... pot ser la de la Vianen Clares, que es diu, no?
Sí,
a canvi de penediment, sí. Per exemple, Idoia López Riaño, que ha estat notícia fa uns dies per la seva
sí.
llibertat condicional.
No, aquesta és una... Hi ha moltes vies i jo penso que s'han d'esgotar una mica tot el que es pugui, perquè doncs, la situació en què s'havia arribat al País Basc era realment dura. O sigui, dura en el sentit de conviure allí, i ho sap la Mònica Costa, això, conviure allí era realment... No sabies mai si dir això o dir allò, perquè no sabies mai qui tenies al costat, si després tal... Això,
molt I després hi havia un context polític, no dic que veiés bé ETA o els assassinats, però sí que entenia el fenomen terrorista, l'excusava una mica com una mena de moviment militar o pseudomilitar, no?, d'alliberament del poble basc.
Era un moviment
armat,
considerat un moviment a l'inici d'alliberament del País Basc.
En temps de Franco, esclar.
I després també.
Que va haver un president del govern que els hi va dir...
Això va començar el 60.
Nacional Basco.
Franco
no fa gaire.
Un lapsus d'Aznar.
Sí, segur, un lapsus. Bueno,
Ignasi, Franco va viure 7 anys amb ETA.
Sí.
Però tots els altres els han viscut amb democràcia.
Sí, sí.
I ETA, tothom pensava, amb la democràcia, ETA s'ha dit... Que va...
El 90% de les víctimes mortals, avui ho publica un diari, el 90% són després de la mort de Franco.
Són després de la mort del Franco. És dir, que el problema no és del Franco. És dir, el problema... Home, tenia uns problemes...
Inicialment però, sí que es podia considerar.
Però vull dir, el problema és que s'havia creat un caldo de cultiu en el País Basc, apoiat pel PNB, perquè diguem les coses com són, ara s'arrepenteixen.
I va ser utilitzat pel PNB en totes les negociacions.
Tot i que el PNB hem de dir que no ha donat mai suport al terrorisme, evidentment, ni a ETA.
Bueno,
directament no.
Bueno, el PNB donava
suport... Es pot haver equivocat.
Donava suport logístic i de tota manera, i de cobertura, i de...
el terrorisme. Sobretot durant les negociacions de la transició. I quan ja es van tancar...
Ja és,
quan es van
llunyà.
Però quan es van tancar les negociacions, el PNB va dir, ja us en podeu tornar a casa. I van dir, no.
De fet, va haver-hi escissions, no? La famosa ETA político-militar i altres, i va quedar doncs, una ETA que és la que ha actuat des del 77, 78 fins ara.
Sí, però...
Bueno, fins fa 5 anys, vaja.
Exacte, fa 5 anys.
La, gràcies a Déu.
Una hora.
La dissolució propera, espero que sigui aviat, d'ETA, vindrà com a conseqüència de que internacionalment hi ha una condemna brutal al terrorisme en el món occidental. No en el món àrab, encara. Esclar, això fa que ETA no tingui ni cap possibilitat de sobreviure amb aquesta situació. Vull dir, està oprimida per tot arreu. Qui vendrà armes a ETA és un enemic és un amic d'Espanya, i llavors doncs, és un amic dels Estats Units, és un amic de la Gran Bretanya, és un amic de l'Alemanya.
I ara ja no tenen el suport de França, que no era suport, però sí que era...
Bueno, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
França deia el santuari, no?
A França, ja ho sé, perquè he parlat amb guàrdies civils i tal, i els deia, el d'ETA, avui estan reunits la cúpula aquí. Ah, sí? Ah, mira que bé. I
res. Hi havia una permissivitat.
No podien fer res, perquè els francesos doncs, miraven per un altre cantó.
També, afortunadament, això ha anat canviant.
Això ha anat canviant.
Dècades.
La Unió Europea és una de les coses també que ha aconseguit, que hi hagi una unificació de criteris davant d'aquestes coses.
Bueno, i l'atemptat de l'11M a Madrid també va despertar moltes consciències de molta gent. Evidentment no va ser ETA. Que ningú pensi, sisplau, per favor, que ningú pensi que estic dient al contrari. Ja sabem qui ha sigut. ETA, evidentment, no. Però dit això...
Tot i que no s'ha aclarit del tot, tampoc, aquell fill.
No em diguis això, que em vaig xupar judici sencer, tu, no fotem.
Que no s'ha aclarit, no em refereixo a l'autoria ni a cap indici de que sigui ETA.
El que sí que està clar que ETA no ha sigut. Llavors, dit això, molta gent ja va veure el dolor que causava el terrorisme, ja no d'ETA, sinó internacional. I molta gent, a partir del 2004, ja no dic Espanya, sinó fora d'Espanya, va dir, ei, això és un perill. Després van tenir l'atemptat de Londres... Clar, el terrorisme, en aquest cas d'origen jihadista, aplicat a Occident, ha fet que molta gent d'Occident, que no era víctima d'ETA, digui, no sou víctima d'ETA, però el meu país l'està atacant un altre tipus de terrorisme. Per tant, o fem pinya tots plegats, o veurem com acaba. I això portat amb el pas del temps, doncs, no la dissolució encara, ja arribarà, però sí el fet de que avui faci 5 anys que ETA va dir s'ha acabat. S'ha acabat perquè no ens estan fent cap favor, que quedi ben clar, s'ha acabat perquè no podien. O sigui, és a dir, ella ho ha dit molt bé, el recolzament, la Mònica ho ha dit molt bé, el recolzament social ja l'han perdut. O sigui, fa 20 anys un terrorista d'ETA matava algú i potser la primera porta on picava el poble no li obririen per amagar-lo, però la segona o la tercera sí. Ara tindria que picar 200 portes perquè l'amaguin. Uh-huh. Evidentment, són assassins, però no són tontos. I saben que quan no poden més ho han de deixar.
Jo recordo quan va matar el general Atarés, que la seva filla venia a la meva escola i a la meva universitat, i una part de l'alumnat va aplaudir el fet que haguessin matat el pare d'una companya de classe. Uh-huh. És a dir, independentment del que tots puguem pensar o puguem saber de que si el general Atarés estava en Balgal i havia... No ho sé, jo ja no em fico aquí, però el fet és que hi havia hagut l'assassinat d'un company de classe, hi havia una part de la classe, que... i això es vivia amb naturalitat.
Sí. Sí, mirant cap a l'altre costat, com no passa res.
Bé, senyors...
Inclús s'aplaudia, el que diu la Mònica, s'aplaudia. Jo he vist molta gent que deia, escolta, ja era hora, quan es mataven algú i tal, ja era hora, un altre.
Bé, que... Passen 6 minuts a 3 quarts de 8. Avui ens acompanyen en el mirador de l'actualitat Robert Manrique, fundador de l'Associació Catalana de Víctimes del Terrorisme, el periodista Salvador Aragonès i la també periodista i consultora de comunicació Mònica Costa. Intentem parlar una mica més amb clau de present, de futur i d'esperança. Quins mecanismes hi pot haver, encara que hi hagi crispacions a la societat basca, espanyola, catalana particularment per altres motius, i encara que el context potser ho dificulti, però quines maneres pot haver-hi de tancar aquestes ferides amb reconciliació? Per exemple, aquí a Catalunya s'han fet alguns fòrums en què han vingut vídues de polítics socialistes assassinats o d'altres víctimes del terrorisme d'ETA i han dit explícitament que s'han arribat a trobar amb els assassins i han arribat a expressar el seu perdó quan se'ls hi ha demanat. Sempre és més fàcil, no?, quan es demana aquest perdó. Després també, doncs, una recomposició de la cohesió social al País Basc, un pas del temps d'una banda, però també gestos, potser es pot fer. No sé si tenen vostès alguna pauta que puguin proposar.
Per acabar, ETA, amb el seu terrorisme, el primer pas el tenien que fer ells.
I ja l'han fet,
això. El primer pas ha estat, primer, en el seu moment, alguns dels membres d'ETA, que estaven amb el tema de la Via de Nanclares, doncs han aconseguit fer arribar a la societat que n'hi ha terroristes que, malgrat tot el mal que ens han fet, i que ha sigut molt, com a mínim s'han empenedit. Clar, a mi, això m'ho explicaven fa 7 o 8 anys, no m'ho creia. que hay terroristas de ETA que se van a arrepentir... Jo pensava, no, no, foteu. Pues sí, se n'han penedit. És un primer pas.
També hi ha hagut gestos de l'esquerra Berzal, demanant perdó per la manca de sensibilitat,
no,
per exemple.
Fins i tot, n'hi ha un punt que molta gent se li escapa.
Bildu no, per això, eh?
Bildu no. Com a partit actualment no,
veus, aquí
però alguns dirigents sí.
Evidentment, no excusaré ni molt menys a la gent que ha estat durant anys excusant el terrorisme d'ETA i mirant cap a l'altre costat. Però al novembre, crec recordar ara, diria que va ser el 2011, si no estic equivocat, o 2010, m'hauria de mirar, a la Universitat de Barcelona, Josep Apermac i Fernando Barrena,
dirigents de l'antiga Batasuna.
Se sap que va ser el primer lloc on van reconèixer la seva part de culpa, molta part de culpa, pel terrorisme d'ETA. Això s'ha dit a Barcelona per primer cop. Es va dir davant meu, davant de la Roser Lluch i davant d'altres víctimes d'ETA i fins i tot, i aprofito a dir-ho, davant de víctimes de l'atemptat del Papus, que ara farà 40 anys i sembla que ningú se'n recorda del que va passar. Sí. O sigui, víctimes també d'extrema dreta i del Grapo estaven en aquella reunió. Llavors, quan veus que els que fins ara estaven excusant i mirant a l'altre costat, fins i tot aplaudint en alguns casos, alguns atemptats, de cop i volta, amb el pas del temps, se n'han adonat que tenien que dir «nos hemos equivocado», home, si portes 25 anys demanant-li a un terrorista o a l'amic del terrorista que, sisplau, que es doni compte del seu error, pues, quan se n'ha donat compte, el que no pots fer és enfadar-te.
Bueno, jo el que dic és que Bildu no ha demanat perdó. Bildu no ha dit... No, continua encara teòricament justificant els assassinats d'ETA perquè no n'ha condemnat ni un. I, a més, diré una altra cosa. Esquerra Republicana està en tots els actes de Bildu i està en totes les manifestacions on realment... O sigui, els
d'Esquerra... I de vegades dirigents de Podem, també.
Bueno, i la gent de Podem. És a dir, mentre hi hagi aquesta crispació que està muntat per aquesta gent... És a dir, la gent de Podem, la gent de l'Esquerra Berzale. Jo diria que també gent d'Esquerra Republicana, perquè tots aquests que van al País Basc a dir que bé que ho feu els de EH Bildu, home, jo penso que s'haurien de repensar aquestes coses i s'haurien de fer una mica més democràtiques i una mica més... en fi, que estem en una societat on tots hi podem parlar, tots podem conviure i tots podem sense sentir-se amenaçats.
Potser falta la interpretació d'aquests gestos, perquè no hi ha dubte que Esquerra Republicana ha estat sempre en contra del terrorisme. Podem no existia, però també estem segurs...
Del terrorisme, sí, però...
I de les accions d'ETA, també.
Per què està apujant a Bildu, ara?
Bé, aquesta és una miqueta l'interrogant. Polèmiques n'hi ha hagut i males interpretacions quan, per exemple, Arnaldo Otegi va venir al Parlament.
I amb tota consciència d'aquestes coses. Perquè uns fan unes coses i després aquí en diuen unes altres.
Estan d'acord els altres amb això, amb aquesta interpretació del senyor Aragonès? Alguna discrepància?
No, discrepància no, perquè amb el fons estic totalment d'acord. Però sí, ens hem de plantejar...
Que potser tampoc ho hem de magnificar, creu
vostè. És que jo, com a víctima, sincerament, ho tinc molt clar. I com jo, moltes, no totes, cadascú pot passar el que vulgui, però moltes pensem que el que està fent ara Bildu, per exemple, torno a dir-ho d'abans, fa 6, 7 anys enrere, 5 fins i tot, no ens ho haguéssim cregut, i de cop i volta ara ho estan fent. Doncs pues és un pas més. És clar, és que no podem demanar-los d'avui per demà que reconeguin tot el que han fet malament, perquè a més els polítics sabem com són, i que un polític reconegui un error és tan complicat, és tan complicat.
Això passa sempre. Això... Sí.
De totes menes, eh? De totes menes,
això forma part de la crispació.
O que un papa demani perdó, eh? Però bueno, jo el tema del papa no el conec tant, però el tema d'alguns polítics de per aquí i de per allà el conec bastant. Però clar, com a mínim dius, bueno, aquests passos que fins fa gaire, no gaire, no eren gairebé creïbles, ja s'han donat. Donem temps. O sigui, jo sempre sóc de veure, ara que tenim els gots aquí davant, jo aquest got li queda poca aigua, però el bec mig ple com a mínim. I si el bec ple del tot, millor. Vull dir, no vull ser pessimista. Jo mentre ningú pateixi el que jo he patit, tinc més que suficient.
Jo no voldria...
Jo crec que sí que el temps ho anirà arreglant i de mica en mica és possible que Bildu arribi, o potser no aquesta generació, però la següent...
A fer una condemna retrospectiva, que és el que demanem, no? Potser.
Sí. Però s'ha de vigilar que no hi hagin tancaments en fals de les ferides. Que no cicatritzin...
És el que ha passat a Colòmbia. A Colòmbia, per què s'ha perdut el referèndum? Està passant. Per què s'ha perdut el referèndum? Perquè el pacte per la pau estava tancat en fals.
Bé, deia Mònica Costa, sí. Volia aclarir alguna de les coses d'abans, senyora Agonés, o d'alguns dels comentaris, deia, no? Que no voldria, deia, que s'interpretés... No sé si anava a dir... No, estava començant una intervenció, perdoni, i no sé si...
No, jo el que dic que fica... El que no es pot fer és anar al País Basc, i enarbolava certes banderes, i després venia aquí a enarbolar-ne d'altres, no? I parlar en nom de que som els més demòcrates del món. Parlo per gent d'Esquerra Republicana, i no gent d'Esquerra Republicana, sinó els que són diputats per Madrid. Aquí va vindre, per exemple, el senyor Otegi, Senyor Tegui és un terrorista. Estava amb els terroristes, cop que no.
Bé, 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 no, no, jo no he dit que no, tenir, eh? Jo només dic que no tothom ho veu igual.
Bueno, home, si tothom no ho veu igual, aquest senyor per què va ser condemnat?
Va ser condemnat
per segrest.
Eh?
Per segrest terrorista.
Per segrest.
No té cap assassinat.
No, no té cap assassinat, però bueno, per això també és terrorisme.
Va estar implicat en el segrest de Javier López.
Si hem de dir, el terrorisme arriba fins a les pistoles, però fora de les pistoles, el segrest ja no és
terrorisme. No, no, estic totalment d'acord amb el que dius.
Aquest senyor va ser rebut aquí amb bombo i platillo pel Parlament de Catalunya. I Esquerra Republicana estava allà, tots engrescats, aplaudint-lo. És així.
El que passa és que estem en un país que estem acostumats a això. És a dir, ja la transició es va fer una mica així. I ens vam oblidar i hi havia gent com el Fraga, que havia format part de, o sigui,
del règim franquista.
Llavors, estem acostumats a aquest tipus d'evolucions en el que jo crec que som un país molt generós en aquest sentit, no? De dir, va, m'oblido, però vull apostar per al futur pensant que això servirà per construir una cosa millor, no?
Bueno, per això que a mi m'agradaria que, doncs, des d'ara, o des de els que tenen que veure, els que han donat suport directe o indirectament amb el terrorisme, home, comencin a donar senyals de que ja no hi són aquí. Estar en una altra lluna o en una altra fase solar, bé, no?
I després l'esforç de tothom, evidentment, l'esforç de perdonar, que també...
El perdó és individual.
Individual, sí. Ho hem de deixar aquí perquè se'ns acaba el temps, però moltes gràcies, Robert Manrique, fundador de l'Associació Catalana de Víctimes del Terrorisme, periodista Salvador Aragonès i consultora de comunicació Mònica Costa, tots tres, fins una altra. Bona nit, que vagi bé.
Bona nit a tots.
El resultat de l'enquesta està en aquest. Com estan encara millor les ferides del terrorisme d'ETA? 67% a favor amb un treball social i polític de reconciliació i reparació a les víctimes, 27% que es decanten per un diàleg que inclogui els qui eren referents polítics d'ETA i 7% amb una dissolució explícita de la banda. Us avancem la pregunta de demà. La pregunta de demà és sobre l'assetjament escolar. Preguntem què faries si coneguessis de prop un cas d'assetjament escolar. Això ho parlarem demà i ho teniu ja a radioestel.cat.